Avui és el Dia Internacional del Gos Guia. Avui també, 29 d'abril, és el Dia Internacional de la Dansa. Però avui també és el Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre Generacions. I aquí sí que no em puc estar d'imaginar-me aquella imatge d'un padrí o d'una padrina asseguts amb les seves netes o els seus nets explicant-li un conte o explicant-li una història. És una d'aquelles relacions, aquesta transmissió d'experiència que no hem de perdre mai de la vida. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 29 d'abril, hores d'ara, per sobre dels 19 graus a la ciutat de Lleida. A priori, hores d'ara, doncs el temps està bé, però sembla que ve moguda la cosa, sobretot de cara a demà divendres. En parlarem tot seguit, a la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem els consells veterinaris amb la Imma Sabater, la infermera veterinària des de Anadon Veterinaris, i també els consells de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una és dijous i, per tant, tenim les escapades de COPE, on ja saps que et mostrarem, et presentarem propostes d'aquelles maques de veritat perquè puguis gastar el teu temps de lleure. A més, ara amb llibertat de moviment, almenys dins de Catalunya, amb el David Velasco estarem fins a les dues. Anem directes cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats i precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta. Seran localment fortes al Pirineu, on es podrien recollir més de 15 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes, amb unes màximes previstes en general de 21 graus a Lleida, capital, ja Balaguer, de 19 a Tàrrega, de 18 a la Seu d'Urgell i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, tendirà a quedar de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem cels ennuvolats amb xàfecs i sense descartar tempestes ocasionals a la tarda. Els xàfecs seran localment més forts al Pirineu. Per últim, les temperatures màximes demà baixaran lleugerament, amb valors que estaran sobre els 18 graus a Lleida, capital, a Balaguer i a Tàrrega, sobre els 17 a la Seu d'Urgell i sobre els 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes a buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Final de mes i tenim dades de l'enquesta de població activa que publica l'Institut Nacional d'Estadística i ens diu que les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han sumat 2.300 aturats més durant el primer trimestre del 2021 i la taxa de desocupats ha pujat fins al 11,96%. La pandèmia de la Covid-19 continua tenint un impacte negatiu a la demarcació a causa de les restriccions i això s'ha traduït en 10.500 aturats que el primer trimestre de 2020. En un any s'han destruït 4.400 feines, de les quals 1.300 en aquest darrer trimestre de l'any. Dels aturats, 10.600 són homes, mentre que 16.400 són dones. I el seguiment de les papallones en l'agroecosistema és una bona eina per detectar l'impacte ambiental dels cultius de panís transgènic. Així ho afirma un estudi de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia i la Universitat de Lleida en un article publicat a la revista Ecological Indicators. Els investigadors han analitzat per primera vegada la presència de 41 espècies de papallones i les seves larves en tres regions del nord-est peninsular per identificar les més adequades per veure els possibles efectes ambientals del cultiu de panís modificat genèticament. Les espècies Pieris napi, que és la blanqueta perfumada, o la blaveta comuna, són les més indicades per complir aquesta funció, assenyalen els investigadors. I obrim plana local perquè un jove de Lleida salva un nadó d'un incendi. Àlex Soler, va rescatar-lo ahir al quedar-se tancat a un pis del passeig de Ronda amb una paella que es va encendre i va entrar forçant una finestra del replà. Aquest és el seu testimoni. Àlex Simó.
Va passar això, que el gos li va tancar la porta a la veïna i just jo estava traient a la gosseta. I després, clar, es va ficar histèrica, i li va dir, tranquil·la, que t'ajudaré, i així. No entenia ben bé el que passava perquè s'havia ficat d'aquelles maneres tan boja, per així diu, i després m'ho va explicar, que s'havia deixat el foc encès i tenia un bebè a dins, a casa. I no res, doncs vaig anar a dalt al president de la comunitat a demanar si tenia unes claus o així, i no me van contestar, no hi havia ningú a casa. I després vaig anar una altra vegada quan vaig baixar, que no vaig tardar gaire, ja feia olor a fum, ja se veia una miqueta de fum allí a l'escala, per així diu. I vaig trucar al 112 i vaig alertar, vaig avisar, i mentre venien i així, pues, amb la senyora aquesta, que era una dona gran, vam forçar amb eines que jo tenia a casa una finestreta que donava a una part de la cuina, així a una part de fora, i vam poder forçar una barra, desencaixar una barra, i com vaig poder, pues, me vaig colar per allí, que a penes hi cabia, me vaig poder colar i vaig entrar dins a la casa, a la cuina, i ja hi havia així fum, la paella estava així en flames ja, i el bebè estava allà a la mateixa cuina, i després vaig sortir i vaig portar el bebè fora, i li vaig donar ja a la senyora, i bueno, i als 2-3 minuts o així va arribar ja la policia i després els bombers.
Aquest és el relat del que va passar ahir, fet pel mateix Àlex Soler, és un veí de Lleida de 23 anys, que va ser la persona que amb sang freda va salvar el nadó d'un incendi i al final doncs no va passar a majors tot plegat. Són aquelles històries que se't presenten i que doncs la gent reacciona bé i tenen final feliç, afortunadament, eh? Obrim el bloc de informació de Covid-19. La residència de Tremp no retornarà a la Fundació Fiella i la gestionarà l'Hospital Sant Joan de Déu els propers 4 anys. Al centre on van morir 61 persones per Covid-19 s'hi van detectar greus mancances. I, per cert, la paeria executarà d'urgència la consolidació del tram de la muralla de la Seu Vella afectada per l'esllevissada aquest passat dilluns. Es durà a terme una intervenció immediata amb l'objectiu de garantir la seguretat del patrimoni i de les persones. El que dèiem, informació de coronavirus. Hores d'ara tenim un risc de rebrot al Pla de Lleida de 474 punts i un RT de 0,92. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 402 punts i l'RT de 0,78. I a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot a 292 punts i una RT de 1,04. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Nadon Veterinaris.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja arriba el moment en el que parlem de temes veterinaris. Ja saps que ho fem ben acompanyats per Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que és igual amb pandèmia, sense pandèmia, que ells estan allí, al peu del canó, i han estat sempre, i estaran, perquè a més tenen medicaments, tenen menjar especial, tenen la botiga d'accessoris i de complements i tenen la clínica. I sempre hi ha un veterinari de guàrdia, sempre. Amb horari comercial, doncs, carrer Segrià número 11, t'acostes allí i ja està. Que et passa una cosa a la nit o el diumenge, que ja saps que les coses sempre acaben passant o a la nit o el cap de setmana, doncs mira, telèfon 973 266-388. Funciona les 24 hores del dia i sempre, sempre, sempre hi ha un veterinari de guàrdia. I això transmet una tranquil·litat que no vegis. Anadon Veterinaris. Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, estem una setmana més parlant de temes veterinaris. La setmana passada fent memòria no, perquè ho tinc aquí apuntat. Parlàvem de l'ansietat per separació dels gats, que ja vam veure que els gats els hi costa d'expressar-ho. O sigui, ho hem d'adivinar, però que ho podem fer, que ens vas donar unes claus bastant fàcils. Avui fem el mateix, però amb gossos. Que també pateixen, eh? Que també pateixen.
Sí, avui farem l'ansietat per separació en gossos. I... Però vull dir algo de lo que has dit ara, que estaves fent la presentació, que les urgències sempre passen a la nit o en cap de setmana.
Sí, sí,
sempre. He de dir que no sempre passen a la nit. No. Ens adonem moltes vegades.
També tens raó, també tens raó. Però ja saps que és allò... jo què sé, tens una fuita, ara canvio de tema, una fuita d'aigua a la nit, tranquil, o un dia de festa, que és difícil trobar que et vingui algú a ajudar, doncs aquí és el mateix, però clar, vosaltres ho poseu molt fàcil, per tant 973-266-388, però el que diu la Imma té raó, a vegades hem d'estar una mica més alerta, i si ja l'animal presenta algun símptoma d'aquests que t'expliquem cada dijous, doncs escolta, no m'espero a la nit a... És que el gos porta tot el dia estrany. Home, doncs...
Lo que he de dir que també nosaltres estem en un ritme que, venga, treball, casa ràpid, menjar, nens... A vegades no ens adonem, no és que el gos o el gat no estigui malament, ens adonem a la nit, per què? Perquè estem tranquils.
Clar, llavors, aquest gos no està com sempre, alguna cosa passa.
Sí.
En fi, escolta, l'ansietat per separació... suposo que, com sempre, hi ha gossos i gossos, i no parlo de races, sinó cada animal és un món.
Sí,
n'hi ha alguns que ho acusen molt més que d'altres.
Moltíssim. Primer, què és l'ansietat per separació en els gossos? És el trastorn d'una alteració de la conducta del gos que es manifesta quan es queda sol. Per què passa això? Per què ocorre? Bueno, té bastant lògica que passi, perquè els gossos són animals socials, preparats per viure en grup. La solitud no els agrada. De fet, quan es veuen sols, es senten indefensos. I aquesta situació provoca el nivell d'estrès que es pot arribar a manifestar amb ansietat. És aquesta ansietat de separació. Quins símptomes tenim? Els més freqüents, eh?
A veure.
Aquest és de tapa de llibre.
Sí.
El gos destrossa els mòbils.
Que et fa una...
Cada vegada que es queda sol.
Que et fa una il·lusió...
Sí, aquest és de tapa del llibre.
Vale.
Què més? Grata la porta de casa, que te la ratlla. Això també ho fa molt. Després borda, ploriqueja, vocalitza de manera excessiva, fins i tot emet alguna cosa que sembla a údols. Saps?
Ah.
Això també ho fan. Fa les seves necessitats dins de casa. Bueno, això he de dir que quan normalment no les fa, evidentment.
Sí, 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 clar. Si encara...
Estic parlant de comportaments que no són
normals. Si encara estem al procés d'ensenyar, eh?
Sí, sí. I encara que és poc freqüent, l'excés d'estrès pot provocar en el teu gos símptomes més severs, que són hipersalivació, vòmits i diarrea, rossegor de la cua. Això, ojo que ho fan molt també, eh?
Però pobrets sí que ho passen malament.
Sí, sí.
No, ho dic així perquè li donem la importància que té, que a vegades diem, escolta, el gos, pues aquí està tan còmode a casa. Bueno, aviam, que com sempre diem, és un animal viu que té les seves necessitats, eh?
Sí, i després també una altra cosa que fan és llepat excessiu amb una mateixa zona. Val? Ara, per què desenvolupa la síndrome d'ansietat per separació? Aquí, bueno, es separa en dos blocs, diguéssim. La primera es diu, tècnicament, per una hiperinclinació primària. En castellà, que igual es sona més, apego primari.
Ah, val? Sí. Sí, anava a dir que tradueix, que si no, no...
Sí, sí, em sona més la paraula. Això passa quan el gos és un cadell i estableix un vincle molt fort amb les persones amb les que conviu. És a dir, desenvolupa una inclinació excessiva, diguéssim, no? El famós apego que diguem en castellà. El cadell estableix aquesta inclinació amb l'altre individu i li provoca seguretat quan està amb ell, li proporciona aquesta seguretat i consol, i és un substituir de la mare, diguéssim. Val? I li pot ocórrer amb cadells orfes quan han estat degetats molt aviat, adoptats abans de complir els 2 mesos de vida, o com això també, eh?
Sí, sí.
Que a vegades es desfan massa aviat dels cadells i no només provoca ansietat per separació, sinó unes altres coses també, eh?
Clar.
Això també hem de tindre en compte quan adoptem un cadell o el comprem.
Això ho podem tractar en un altre programa, però jo he escoltat allò, no, un cop neix ja separa'l, perquè així ja... Bueno.
No, això està malament.
Val.
Val? Després, el segon bloc que parlava seria per una hiperinclinació secundària. Vale? Que ho desenvolupen tots els gossos amb les persones amb les quals conviuen. Els identifica com la font d'aliment, d'aigua, de recursos, diguéssim, de seguretat.
Sí, sí.
I quan el gos et perd de vista, creu que també ha perdut tots aquests recursos. Sí.
Vale.
És la seva supervivència.
Clar.
Val? I es sol manifestar si un gos adoptat havia estat prèviament abandonat. Val? També si convivia amb persones majors o estava acostumat a estar sempre acompanyat. Clar, i ara l'adoptes tu i tu marxes.
Clar.
No pots estar tot el dia amb ell.
Clar, necessita un període d'adaptar-se, no?, amb aquesta nova situació.
Sí. Després també passa després d'una mudança.
Ah.
No coneixen el lloc, tenen una mica de por, no saben molt bé on estan, no els dona seguretat el nou pis o la nova casa. En tornar de vacances, per què? Perquè ha estat a les vacances molt temps amb les persones que conviu.
Clar.
I ara es torna a trobar sol.
Clar.
Per altres motius també, dic els més comuns, eh?
Sí, sí, a veure, Imma, vale. I ara què? És a dir, això té tractament, és a dir, això ho podem anar treballant,
sí.
Ho superarà... Ei.
Vale, lo primer que he de dir és que en els casos més severs una bona opció seria acudir a un etòleg. Val, que és un etòleg? És la branca de la veterinària que estudia el comportament.
Ah.
Són psiquiatres, per dir alguna cosa, per ficar un nom, en veterinària, vale?
Etòleg.
Mira, és un veterinari especialitzat en el comportament animal.
Ja sabem una cosa més.
Vale, això ja quan és un cas molt, molt, molt greu, que pot ser un gos que ha estat maltractat anteriorment. Ara, normalment, en els casos més lleus, no cal arribar a contractar un etòleg.
Clar.
Val? Normalment els cadellets, pots trobar algunes pautes que ara diré per ajudar a millorar la situació. Vale? És important, això ho vaig dir amb gats, també ho dic avui, és important que sàpigues que no s'ha de renyar el teu gos. Vale? És fonamental tenir paciència i ser molt constant. Com el gat, igual.
No, però això ho vam dir, vull dir que pegar evidentment no, però no. Tampoc ficar-nos allò tranquils.
Ni renyar tampoc. Què hem de fer? Per començar, modifica la teva conducta. Així aconsegueixes que disminueixi la dependència que sent el gos cap a tu. Vale, com podem fer això? Comença sortint de casa durant curts períodes de temps. No marxis a treballar i triguis 5 hores a tornar.
Clar.
Marxa 5 minuts. I què fem? Abans de marxar de casa, no fem la gran acomiadada. Marxa, un petonet! No. Marxem tranquil·lament. Agafem les claus, li donem uns copets al cap i marxem. Tranquil·lament, sense res. Passen 5 minuts, anem a baix, donem un tomet i tornem a pujar. I què fem quan entrem a casa? Tampoc fem la gran festa.
Clar.
Ja sóc a casa, que no vejo... Allò que es tornen bojos quan te veuen, no, tu entres tranquil·lament, en aquell moment no li dius res. Deixes les teves claus, l'abric, el bolso, el que sigui, i després que es calmi el gos, li dones un premi, li fas dos mimos, però tranquil. val? Perquè tenim la costum, molta gent, de que quan arribes fas el... Pues
sí,
no,
sí,
això
sí,
no.
Val.
Aquestes pautes de temps les vas incrementant. Demà surts 10 minuts, l'endemà 15, i poc a poc. I la mateixa rutina. Arribes tranquil·lament a casa, deixes tot, no fas res, no li dius res fins que no estigui tranquil. Quan estigui tranquil, si li dones un premi, recordeu, de veterinària.
Sí, sí, sí. Re del fuet,
no.
Fuet vull dir el xorís, eh? Re, sí, sí,
exacte.
No. Re de pastelets, re de galetes, eh? Ja...
Això és no. Molt, molt important. Però sembla que... una tonteria,
sí.
Però és molt important marxar tranquil·lament i tornar tranquil·lament.
Uh-huh.
I cada vegada vas augmentant el temps que ell se vagi acostumant a estar sol. Què fem? Estimula el seu ambient. Ho vam dir amb el gat, això és exactament igual amb el gos. Deixa el seu abast joguines que normalment no té... Le vas amagant, tens 4 o 5 que li agradin molt, i abans de marxar de casa li deixes tranquil·lament al seu llitet o a la zona on tinguis preparada per ell per jugar, li vas rotant aquestes joguines.
Bueno, ja veieu que el que ens està dient és bastant evident, eh? Lògic, però
sí.
S'ha de ser constant amb això, o sigui, no val fer un dia. Això s'ha d'anar fent sempre.
Poc a poc, sí.
Sí.
Després una cosa que funciona també, sobretot amb els gossos joves o de races especialment enèrgiques, és fer exercici abans de sortir de casa.
Vinga, a córrer, escampar la boira.
Exacte.
Que torni cansat.
Exacte, el cansem, vinga, jugar amb una pilota, el fem córrer, val? I després això, crear una rutina que proporcioni seguretat al teu gos.
Uh-huh.
Us en recordeu de les feromones que vaig dir que havia de gat?
Sí, sí.
Hi ha unes altres que són de gos.
Vale.
Que no us penseu que això fa meravelles. Tot va ajudant una
tot
mica.
Tot ajuda, és clar,
que,
tot suma.
Que no és Lourdes, eh?
Va.
És... Sí, ho dic perquè molta gent les compra...
Suposo que la gent el que busca és algo que pugui comprar, la pastilla o la goteta, que ho pugui fer i ja està, i això
sí,
no és tan
i
fàcil.
I pensen que fiquen a l'endoll de casa
ja
el
està.
Líquid aquest,
no, no,
que
no.
Dic de les feromones, i no té que fer res de l'altre. No.
No.
Són, has de fer tot.
Clar.
Poc a poc una cosa, el teu gos hi funcionarà més que un altre, però has d'anar provant tot. Després valorar també tractaments farmacològics. Naturals. Tenim naturals. Vale? Tenim ansiolítics que són naturals, que també ajuden. Torno a dir, no fa miracles perquè no són drogues dures. És algo natural que el pot relaxar com si nosaltres ens podem veure una valeriana, per dir alguna
cosa.
Val? Són cosetes així que van ajudant. I ja dic, els casos més greus, sempre recomanable un etòleg, que per això estan.
Vale. Doncs escolteu, a tot això, si teniu dubtes, la Imma i tot l'equip d'Anadon Veterinaris, encantats, eh? Carrer Segueria número 11, i si no els hi feu un truc a 973-266-388, que amb horari comercial et contestaran des de la botiga, i allí els hi pots expressar tot el que necessiten, eh? 973-266-388, l'ansietat per separació avui en gossos. Que...
Ah, una altra cosa,
sí.
Que he dit la valeriana, no li doneu al gos,
no,
eh?
No. O sigui, jo crec que ja tenim clar que el gos...
Ho vull deixar molt
sí.
Clar.
No, sí, deixem-ho clar perquè...
He fet un exemple dient que és natural, però ha de ser de gos.
Que sí, de gos.
Sí.
Mare Déu.
No diguis Inmas... que després ho he sentit a la ràdio.
No, Imma Sabaté, que tinguis bona setmana.
Gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
El Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs començava directe cap a la una de la tarda. Saps que els dijous parlem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició i que el trobes a internet i a les xarxes socials. Tu busca'ls a Disanta Nutrició o Christian Didier, que a més són molt actius a les xarxes, amb molts vídeos de consells i moltes ajudes. Christian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia.
Per cert, a Lleida estan l'alcalde Porqueres número 76, i si no, busca'ls a internet i des d'allí trobaràs les maneres de posar-te en contacte amb ells. Christian, hoy te voy a proponer... Bueno, lo vamos a hacer virtualmente, porque ya nos hemos acostumbrado, aunque no me gusta, pero bueno, lo vamos a hacer virtualmente. Te voy a proponer que nos vayamos de compras. Y no de compras, no. O sea, no cualquier cosa. Nos vamos al supermercado a hacer la compra de la semana, por ejemplo. ¿Vale?
Oye, Ricardo, y ya aprovecho para lo que estabas diciendo de nos vamos virtualmente, porque nos olvidamos que también se puede hacer la compra virtualmente.
También, también.
Y es una de las opciones que yo en consulta nos hemos dado, porque tengo muchos pacientes que organizamos la lista de la compra y la compra para que lo hagan desde casa, porque por cuestiones específicas no pueden ir al súper, y entonces muchas veces lo hacemos desde casa. Y la verdad que es una manera como muy sistemática, porque además muchos carritos de la compra ya te guardan el listado de lo que has comprado.
Sí, es cómodo, ¿eh?
Es como muy fácil hacer la lista de la compra por internet. Y entonces yo animo a aquellas personas que les cuesta ir a comprar y tal, que... Pero miren y echemos un vistazo cómo hacer una lista, comprar por internet, ¿no? Por online.
No, no, la verdad, al final el producto es el mismo y te ahorras el ir. O sea que, y además quizá puedes tener más control porque tienes una lista hecha y intenta no salirte de ahí. Pero bueno, yo te propongo esto, que hoy nos vamos al supermercado, que això ho podríem fer o ho farem amb condicions normals. Mira, agafem un micròfon, dos micròfons, un carrito, un supermercat a l'atzar i ens posem a passejar-nos per dins dels passadissos. I jo te voy preguntando, porque hoy lo que te voy a preguntar es no lo que tenemos que comprar, sino lo que no tenemos que comprar, o cómo saber lo que no comprar.
Bueno, normalmente, o sea, como hay como unas reglas de oro, ¿no?
Sí.
Para cuando vayas al súper. Entonces, una de las cosas que debemos evitar o no debemos hacer es ir con hambre.
Mira, vale. Estaba pensando justamente esta. Porque a mí me ha pasado y cambia mucho con lo que sales, ¿eh?
Sí, desde luego. Entonces, normalmente, es como una de las reglas que toda la vida lo hemos hablado, pero es que es así, ¿no?
Sí, sí,
es muy importante que el momento de la compra sea un momento que no tengas hambre, que no tengas gula... que no tengas ansiedad por la comida y ir con tranquilidad, porque al final vas a comprar todo lo que vas a comer durante la semana,
claro.
O durante unos días, ¿no? Entonces, ese momento pues tiene que ser un momento tranquilo. Pero luego, a la hora de escoger, que es el problema más difícil,
claro,
¿vale? Hay una también otra regla de oro, es no te dejes llevar por lo que ves visualmente,
claro,
de las etiquetas. Esto es uno de los errores que cometemos. De hecho, el Nutri-Score, que sale ahora, la idea es que con que nos dejamos guiar por la visión, entonces que haya una etiqueta que visualmente te lleve a comprarlo,
claro,
¿no? O que esté clasificado de una manera o de otra.
O sea, aquello de mira qué caja más bonita y qué colores, qué verde, ¿eh? Debe ser sano y natural, ¿no? Pues no.
Entonces, te has de valorar, preguntar cosas, por ejemplo, pues eso, ¿no? ¿Por qué tiene una hoja verde si estamos hablando de unos cereales de maíz?
Sí.
Por azúcar, o sea.
Es verdad,
como,
¿eh?
Es un colacao... azúcar y cacao porque tiene colores verdes y porque tiene... Entonces, todo eso tiene un sentido, o las líneas, las curvas, ¿no?
Uh-huh.
Hay curvas que son como muy femeninas en las cajas y son, mensajes que están como muy estudiados desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Entonces, la visión, esta es una de las cosas que menos tenemos que fiarnos, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, mejor con si vamos a comprar unas galletas, por ejemplo, entonces... no vayamos a la caja que nos parezca mejor, sino que directamente podemos coger la caja y ir directamente a los ingredientes.
Ajá.
¿Vale?
Esto es otro tema que nos tenemos que fijar.
Exacto. Entonces, necesitamos comprar algo que está procesado, ultraprocesado, como unas galletas, por poner un ejemplo, pues no nos fiamos de la vista, cogemos la caja y vas directamente a los ingredientes.
Hmm.
Si en los tres primeros ingredientes aparecen las palabras harina blanca, azúcar o alimentos que ya consideramos que no son del todo saludables o que son de consumo ocasional, es mejor buscar otra.
Sí.
O sea, si estamos buscando ese alimento, ¿no? Pues que es como galleta con hidratos de carbono, pues los ingredientes de que ya lo hemos hablado en otro programa, cómo leer una etiqueta, pero aquí esta es como la idea, ¿no? Entonces tú vas, ves la etiqueta, vas rápido y dices, unas galletas, vale, coges la caja, mira los ingredientes, primero dos, tres ingredientes, pues es azúcar, harina blanca, manteca, manteca de palma, manteca o grasas saturadas, ¿no? Pues esta la dejamos y buscamos otra.
Además, vamos.
Es como ir a lo rápido, ¿no?
Sí, pero vamos a recordar que la lista de ingredientes de un producto, de todos, están ordenados por cantidad. Es decir, el primer ingrediente que sale es el más abundante de ese producto. El segundo, pues el segundo que es más abundante, y así hasta el final. Con lo cual, no es lo mismo en un producto que el azúcar esté en la primera posición que esté en la quinta. Cambia mucho la historia, ¿eh?
Desde luego, exacto. Vale, tercera premisa que debemos evitar como tal, ¿no? O que aquellas reglas que siempre decimos de no hacer. No se ha de pasar por todos los pasillos. Vale. Tú te ríes porque lo haces.
Claro, claro.
O sea, tú vas en plan laberinto del fauno, y vas pasando por todos los pasillos a ver qué hay, a ver si encontramos algo, ¿no?
Yo tengo un itinerario que paso por todos los rincones. O sea, no me dejo ni uno. Pero también he aprendido a saber dónde tengo que parar y dónde no, ¿eh?
Claro. Esto también es especialmente peligroso cuando vamos con niños a la compra. Pasar por todos los pasillos, ¿vale? Entonces, una de las recomendaciones que solemos hacer es, pues, bueno, a ver, si tú ya tienes una lista de la compra, que estas son las cosas que tenemos que hacer y no las que tenemos no hacer, pues ya llevamos una lista, sabemos dónde está, vamos directamente, lo cogemos, lo ponemos al carrito y volvemos, ¿no? ¿Ves? El ir pasando por todos los pasillos te aumenta la probabilidad de comprar alimentos que no necesitamos tener en casa.
Además, piensa que hay cajas o bolsitas que se caen adentro del carro. Tú pasas por ahí y caen dentro.
No sabes quién las metió,
sí,
¿no?
Sí, vas a caja y dices, bueno, y esta caja, no, ha caído dentro. No, si vas pasando por los pasillos, pasan estas cosas. Uh-huh. ¿Sí?
Vale. Cuarta regla que también tenemos que evitar, o esta es una regla que solemos como visualizarla cuando acabamos la compra. Si tu compra toda está empaquetada en bolsas de plástico, cajas de plástico, porque a mí me cuesta ver que vamos al súper y compramos, por ejemplo, el pollo en bandejas, el pescado en bandejas, bolsas de verdura, bolsas de ensalada, si al final la compra tuya toda está empaquetada, algo estamos haciendo mal.
Claro.
O estamos yendo a un sitio donde no tienen alimentos frescos y no están empaquetados y a lo mejor es momento de replantearse dónde vamos a comprar.
También.
O no estamos escogiendo bien los productos que compramos. Porque recordemos que una de las maneras de ser más sostenible y más eco-friendly, ¿no? más saludable con el medio ambiente, es reducir la compra de alimentos empaquetados y aumentar los alimentos frescos.
Hombre, es un escándalo, ¿eh? Si no te lo miras bien, tú vas el día de la compra, llegas a casa, lo colocas todo, desempaquetas y ya puedes hacer un viaje al contenedor amarillo segurísimo, ¿eh? Y todo ese embalaje, es todo, ¿eh?
Pero yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy pesado con esto. Estoy en todos los sitios.
No, si es que esto lo tendríamos que tener clarísimo.
Siempre estoy diciendo, ¿dónde está la lechuga? Siempre que ya estoy llegando a estas experiencias, ¿no?
Yo, mira, para el tema de verduras y frutas y frescos, así, ya me compré unas bolsas de malla muy pequeñas.
Muy bien.
Y ya está. O sea, hace 6 meses que las uso y no pasa nada. Y no pesan de más ni nada. O sea, que ya está.
Perdona,
y por si alguien piensa esto, nadie te mira mal, ¿eh? Porque hay gente que dice, hombre, voy a ser el único o la única. Nadie te mira mal ya por eso, ¿eh? Es como llevar tú las bolsas al supermercado, las reutilizables. Ya nadie te mira mal, ¿eh? Es una cosa que tendremos que hacer ya, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues desde luego. Y además, yo también animo a todas las personas que nos escuchen a que pidamos bolsas de papel, bolsas reciclables, bolsas de compostaje.
Claro.
Porque muchas veces las tienen. O sea, yo cuando el otro día fui a comprar unos frutos secos y le digo, ¿me lo puedes poner en bolsas de papel? Y me dice, sí. Se agacha y abajo del todo, del fondo, saca las bolsas de papel. Y le digo, y entonces yo le pregunté, ¿pero por qué las tienes aquí abajo? ¿Por qué las tienes aquí al frente?
Claro.
Y yo, no sé,
oye,
porque todo el mundo...
te voy a hacer dos preguntas antes de acabar. Tres. cosas que no debemos o que nos debemos de fijar y no coger en el supermercado. Tú me dices si es verdad o no, o si es matizable. Uno, que tenga más del 5% de azúcar añadido. O sea, de no cogerlas, ¿eh? Que tengan más del 5% de azúcar añadido.
Vale, a ver, esa pregunta, esto es como muy, muy tipo polígrafo y hay que matizarlo.
Ya, por eso te decía, ni sí ni no, o matizarlo.
Sí, exacto. A ver, recordemos que el azúcar añadido es un alimento de consumo ocasional. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos alimentos ricos en azúcares en casa, lo más probable es que los empecemos a utilizar de manera frecuente. ¿Vale? Entonces, los alimentos ricos en azúcares o con azúcares añadidos, más que no comprarlos, lo que tenemos que educarnos es al consumo de manera ocasional.
Claro.
¿Vale? Porque ahí hay un matiz muy importante, ¿no? Porque, es decir, bueno, yo, por ejemplo, si me quiero comer un helado, normalmente no lo compro para casa. Claro. Normalmente vamos a dar un paseo y comemos un helado. Sí. Y de esa manera es de consumo ocasional. Ya, o sea, tú vas a un paseo y todo el tema, ¿no?
¿Tú comes helados?
Sí, claro que sí. No hay ningún problema en comer un helado.
No, por eso lo digo, que la gente...
La problemática está en la frecuencia del consumo.
Correcto, que la gente no se piense de aquello de... No, para hacerlo bien, vamos, tienes que estar amargado toda la vida. Pues no.
Exacto.
No.
Y además, Ricard, tengo que decir que cada vez que me como algo fuera de aquello que se establece como permitido, alguien siempre me dice, ¿y tú te comes esto que eres nutricionista? Yo, pues claro, que no... tengo vida, ¿entiendes? Entonces, la cuestión es cómo nos educamos en el concepto ocasional. Y esto es muy importante en los niños cuando vamos al súper y cuando vamos... Pues los niños tienen que entender que eso que vamos a comprar no es para comer inmediatamente,
que sí.
No es para comer el día a día, es para comer de manera ocasional. Es muy, muy repetitivo, ya sé que lo hemos hablado otras veces, pero es muy necesario que se repita muchas veces.
Insisto en la idea de que esto lo tendrían que hacer aparte, además en la escuela, pero bueno, esto ya es casi como un tema perdido, pero que a ver si nos ponemos las pilas.
Claro, el producto que sí que deberíamos de evitar y el que yo siempre recomiendo de no tener en casa...
Azúcar blanco.
Es el alcohol.
Ah, vale.
Las bebidas alcohólicas.
Oye, en las etiquetas cuando pone... hidratos de carbono, yo qué sé. Uh-huh. Cada 100 gramos, 53 gramos. Y entonces debajo pone, de los cuales azúcares son tal. ¿Esa sección indica siempre el que es azúcar añadido o no? ¿O no tiene por qué?
No tiene por qué.
Ah, vale.
No, porque tú cuando ves la leche te dirán, de los cuales, los hidratos de carbono de la leche, los cuales azúcares son tantos.
Vale.
Eso es natural de la leche.
Pero no son añadidos esos, ¿eh?
No, pero claro, esa es una información complementaria. Lo que tú acabas de decir, la información nutricional es las cantidades de hidratos de carbono de azúcar, es una información complementaria a los ingredientes.
Sí, correcto.
Evidentemente, si tú en etiqueta de los ingredientes se pone la palabra azúcar, dextrosa, jarabe de glucosa, todos los nombres, apellidos que tiene, eso quiere decir que los azúcares, de los cuales azúcares en información nutricional, son de azúcar añadido.
Vale.
Porque ya está la palabra añadida. No sé.
Que me quedo sin tiempo y te quiero hacer dos preguntas más. Vale. No coger alimentos que tengan más de 0,75 gramos de sal cada 100 gramos.
Bueno, la sal de forma es lo mismo que el azúcar. Recordemos que lo que voy a recordar es otra cosa. Nosotros tenemos que comer como máximo 5 gramos de sal al día. Como máximo. La recomendación está entre 3 y 5 gramos al día. Entonces, claro, si nosotros ya ponemos sal añadida en nuestros platos cuando cocinamos, más todos los alimentos muy ricos en sal,
claro,
se nos va a 10 o 12. Y es excesiva la cantidad de sal que comemos. No solamente por lo que añadimos, sino por los productos que compramos.
Es que no es només la sal que traiem del saler, sinó que és que els aliments en porten de per si, alguns. Per tant,
claro,
tot suma.
Este es un tema que se ha ido aparcando y podríamos hablar de él en un sí. programa, Ricard, pero es exactamente lo mismo lo que pasa con el azúcar.
No, pues ya lo dejo aquí apuntado. Mira, o el programa que viene u otro, sal y azúcar, vamos a hablar. Y después, el último, no comprar alimentos que lleven más de 3 ingredientes extraños e imposibles de entender, como las E's, los...
Como el glutamato monosódico que hablamos la semana pasada.
El polisorbato no sé qué, el glutamato este y tal. Hombre, esto es una buena idea, ¿eh? Lo que lleve mucha historia de esta, lo evito. O busco alternativas.
Exacto, te explico una anécdota en 30 segundos.
Venga.
Un amigo me viene con una lata de lentejas, que muchas veces hemos dicho que las lentejas envasadas funcionan bastante bien, y le digo, lee los ingredientes. Lentejas, agua, sal, no sé qué, glutamato monosódico. Y me dice, está bien, ¿no? Porque tiene pocas calorías. Voy a leer los ingredientes.
Claro, ahí hay un ingrediente que no tendría...
glutamato monosódico. Y dice, yo no sé qué es el glutamato monosódico.
Ya, bueno, pero es un ingrediente que no tendría que estar. Ai, Déu meu. Bueno, va, hem fet avui aquest exercici de... Un dia ho hem de fer, eh? Cogemos a 10... a 10 oyentes, cuando ya mejore la cosa, y ensenem amb el Cristian en un supermercat y fem una experiencia de compra. No sé si nos dejarán, en el supermercado, pero bueno. Cristian, Didier, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias, Ricard, bon dia.
I nosaltres busquem les senyals horàries, la darrera hora informativa a la una, després les escapades de COPE amb el David Velasco, parlem de propostes de cara al teu temps de lleure.